Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells». Jesús els proposà aquesta paràbola: «Qui de vosaltres, si tenia 100 ovelles i en perdia una, no deixaria en el desert les 99 i aniria a buscar la perduda fins que la trobés? I quan l'hagués trobada, oi que se la posaria tot content a les espatlles i, arribant a casa, convidaria els amics i els veïns dient-los: "Veniu a celebrar-ho, he trobat l'ovella que havia perdut"? Us asseguro que al cel hi haurà més alegria per un sol pecador convertit que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se. I si una dona tenia 10 monedes de plata i en perdia una, no encendria el llum i escombraria la casa i la buscaria amb tot l'interès fins que la trobés? I quan l'hagués trobada, oi que convidaria les amigues i les veïnes dient-los: "Veniu a celebrar-ho, he trobat la moneda que he perdut"? Us asseguro que hi ha una alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador convertit. I també els digué: un home tenia 2 fills. Un dia el més jove digué al pare: "Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca". Ell els repartí els seus béns. Pocs dies després, el més jove replegà tot el que tenia, se n'anà cap a un país llunyà i, un cop allà, dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta. Quan ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es llogà un propietari d'aquell país que l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes de tipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors reflexionà dintre seu: quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres i aquí jo m'estic morint de fam. Aniré a trobar el meu pare i li diré: "Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. Pren-me entre els teus treballadors". I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué. Corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El seu fill li digué: "Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu". Però el pare digué als criats: "Porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo. Poseu-li un anell i calçat. Porteu el vedell gras per celebrar-ho. Matem-lo i mengem. Perquè aquest fill meu, que ja donava per mort, ha tornat viu. Ja el donava per perdut i l'hem retrobat". I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran tornava al camp. Quan s'acostava a casa, sentí músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: "Ha tornat el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat amb bona salut, ha fet matar el vedell gras". El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors sortia el pare i el pregava, però ell li respongué: "He passat tants anys al teu servei sense haver desobeït mai ni un sol dels teus manaments i no m'has donat mai un cabrit per fer festa amb els teus amics. Ara que torna aquest fill teu, després de consumir els teus béns amb dones públiques, fas matar el vedell gras". El pare li contestà: "Fill, tu sempre ets amb mi i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d'alegrar-nos i fer festa perquè aquest germà teu, que ja donàvem per mort, ha tornat viu. ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat. Paraula del Senyor. Com que l'Evangeli que avui l'Església ens proposa és llarg, també hagués estat possible escurçar-lo i no llegir la segona part del capítol 15è de Sant Lluc que hem llegit, que ens porta aquesta famosa paràbola del fill pròdig. M'ha semblat que no era el cas de tenir pressa, d'escurçar dos minuts la missa i de perdre'ns aquesta joia que ens ofereix l'Evangeli avui. Es podrien dir moltes coses. Fem dues o tres consideracions esperant que ens ajudin a entendre millor allò que Jesús ens vol dir. Primer, potser més que dir la paràbola del fill pròdig, hauríem de dir la paràbola del pare misericordiós. El protagonista d'aquesta història que Jesús ens comunica no és tant el fill petit, sinó el pare, amb els dos fills, el petit i el gran. Són tres els protagonistes, però si poguéssim dir que n'hi ha un que és el que amara i dona sentit a tot el relat, és precisament el pare. Aquest és el cor del missatge de Jesús. Dir-nos que Déu no és aquell sobirà, llunyà, omnipotent i temible que la major part de religions antigues i no tan antigues presenten, sinó que és l'Abbà, un pare estimat, un pare, una mare que no posa condicions al seu amor. Tinguem-ho present perquè ens arrosseguem sense voler, a vegades fins i tot fins a altes edats, la imatge que en el catecisme de petit ens han creat o la mateixa educació que ens ha portat doncs, a voler satisfer el pare, la mare, a portar-nos bé perquè el pare estigués content. La mare normalment sempre la tenim de costat. El pare és el que potser si no fem el que hem de fer ens recorda i ens renya. I llavors hem portat aquesta imatge, l'hem trasplantada a la imatge que podem tenir de Déu. Déu no és un pare exigent i controlador i molt menys castigador, sinó que és un pare que ens estima de manera incondicional. I no és ell que ens necessita a nosaltres, som nosaltres els qui el necessitem. Veiem a l'inici de la història que precisament aquest fill jove se'n va lluny del pare, se separa d'ell, es desvincula, ja no té la seva unió vital amb ell, arreplega tot el que pot i se'n va lluny. És la imatge de gran part dels nostres contemporanis a Occident, de la nostra societat catalana i de les altres societats europees que també avui són aquí presents. Volem la nostra autonomia, prescindim de Déu, no cal tota aquesta parafernàlia religiosa, ja ens en sortim tots sols per ser feliços i ens allunyem de Déu. Crec que aquesta és la fotografia de molts germans i germanes nostres, de la nostra societat avui. I quin és el resultat? Que si ens allunyem de la font, si tanquem l'aixeta, l'aigua no arriba. I si l'aigua no arriba, ens assequem. És llei de vida. Necessitem l'aigua per viure. Tots Ho hem vist amb les nostres plantes. Si deixem de regar-les massa dies, moren, s'assequen. No hi ha res a fer-hi. L'ésser humà, sense l'esperit, sense Déu, sense aquest amor que ve de Déu mateix, s'asseca. Adonem-nos-en, en primera persona, que necessitem d'aquesta aigua, necessitem Déu. I només quan haurem fet experiència profunda d'aquesta vida de Déu que ens arriba i que ens fa viure, serem bons comunicadors envers els nostres germans i germanes per dir-los: mireu, què us perdeu si us allunyeu de Déu? I recordem-ho, Déu no s'allunya mai de nosaltres. Déu no s'allunya de ningú. Déu és a prop de tothom. Però cada ésser humà és capaç, existencialment, d'allunyar-se de Déu. L'amor de Déu arriba fins a això, a no imposar ni tan sols la necessitat de mantenir la relació amb Déu de forma visible i conscient al llarg de la nostra història temporal. Es pot viure tota la vida prescindint de Déu, però es pot mal viure més aviat, no tant viure. I certament no es pot viure més enllà d'aquesta vida biològica sense Déu, perquè més enllà només hi ha amor, només hi ha aquella vida que és el cor mateix de Déu. Ens podrem identificar més aviat amb el fill petit o amb el fill gran. És igual, tots dos no anaven gaire pel bon camí. Certament el fill petit la va fer més grossa, però el fill gran, amb aquesta seva supèrbia, amb aquest no acollir el germà petit que tornava, amb aquest buscar també l'afirmació dels seus drets davant de Déu, estava lluny del cor del pare. Perquè es tracta d'això. Sigueu misericordiosos com és misericordiós el vostre Pare del Cel. Que puguem, doncs, connectar amb la lògica de perdó, d'amor, d'acolliment incondicional que Déu té envers nosaltres, perquè també nosaltres puguem alegrar-nos més per aquell germà que veiem tornar a la vida de l'esperit, que no pas per aquells 99 que ja són més o menys bons. Us ho dic de tot cor, que una de les alegries més grans, si no la més gran que tinc en el meu ministeri sacerdotal, és el de poder ser instrument de reconciliació de persones després de molts anys d'estar allunyades de l'Església, dels sagraments. I n'hi ha gairebé cada setmana. I són aquelles coses que un capellà no pot explicar, però que són les més boniques.